protagonistes.
Molt bon dia i benvinguts al cicle que Cugat.cat els ofereix amb els diversos portaveus de partits polítics amb representació al ple perquè puguin explicar les seves propostes per a aquest curs polític. Hem tingut ja entrevistes amb la CUP, Iniciativa i el PSC, i avui es torna per a la segona força en el ple, el Partit Popular, amb qui compartirem aquesta estona amb el seu portaveu Jordi Carreras, que ja és a l'estudi de Cugat.cat. Molt bon dia, senyor Carreras.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir en aquest cicle d'entrevistes que oferim a la ciutadania perquè els partits expliquin els seus punts de vista. És moment ara inicial de fer un petit balanç de la tasca que porta el PP en aquests mesos al ple, i li demanaria que es posés una petita nota o que fes una petita avaluació, sí, i sobretot que em destaqués, més enllà de les coses que creu que han fet bé, què creu que ha de millorar la seva formació per aportar més coses a Sant Cugat.
Miri, la valoració del grup municipal i de la labor que ha fet el partit durant aquest temps que portem, que és un any i mig aproximadament, no? Doncs la valoració amb nota això li correspondrà fer-ho a la ciutadania quan arribi el seu moment, no? Però li correspondria ara si se'ls pogués preguntar, però home, jo el que sí puc dir és que estic particularment satisfet de la feina que ha fet l'equip, que tenim un equip que era un equip nou, sense experiència com a regidors, no en teníem cap, i jo estic satisfet de com ho han fet i de com estan treballant i de com està i de com s'està desenvolupant. Després, si vol, entrarem
en detall
de lo que s'ha fet, no? I em deia després de cara al futur, no?
Sí, és a dir, quines prioritats vostès es marquen per intentar millorar la seva acció des de l'oposició?
Sí, miri, aquí la dificultat que ens trobem, jo crec que no solament nosaltres, sinó que és tot qualsevol partit que vulgui actuar en l'àmbit local, i no solament aquí sinó en qualsevol població, és el poder arribar a la ciutadania i que la ciutadania s'impliqui en la política local, perquè lògicament, i és normal que sigui així, és a dir, la política local per la gent els interessa sobretot quan els toca de prop amb alguna qüestió particular, amb alguna qüestió concreta, a la qüestió d'un barri o... però l'interès polític general que pugui tenir la gent, doncs normalment es fixa més en àmbits més grans, que és el que més abunden els mitjans de comunicació més importants, en els diaris i els tal. Però en canvi, la política municipal té un contingut transcendent a vegades per la gent, no? I desconegut per molta gent. Llavors, aquesta és la dificultat, és donar a conèixer a la gent què passa a Sant Cugat, en el cas nostre concret, i quina transcendència té per les seves vides i pels seus interessos i pels seus drets. No?
I vostès com intentaran millorar aquest procés de
comunicació? Estem fent el que podem, no? Perquè és que els mitjans que tens són limitats, els nostres mitjans, i són limitats també inclús els mitjans públics o privats, els mitjans de comunicació locals, doncs també tenen, suposo que també tenen en certa manera aquesta dificultat d'arribar a quanta més gent puguin. És a dir, amb aquesta feina estem.
Si hagués de definir la relació que vostès mantenen amb l'equip de govern, quin adjectiu faria servir?
La relació que mantenim amb l'equip de govern.
A l'hora de negociar mocions, a l'hora d'intentar portar propostes per millorar aspectes que es tracten en el ple?
Miri, hi ha temes en els quals estem molt distants, en el plano de les idees, podríem dir, no? Doncs estem molt distants d'ells. Llavors, hi ha una matèria que preocupa particularment en el Partit Popular, perquè creiem que té una gran transcendència per la vida dels ciutadans, que és el tema de les polítiques de família. De fet, encara que hem intervingut lògicament i ens hem interessat per tots els altres àmbits de la política municipal, però les polítiques de família és una de les coses amb les quals hem posat més èmfasis, amb les quals hem presentat més mocions en el ple i amb les que hem exercit amb més energia, si vostè vol, l'oposició, no? I aquí hi ha una distància molt gran entre el Partit Popular i CiU, que potser amb el que li deia abans la ciutadania no s'apercebeix molt bé d'això, que hi ha aquesta distància, però certament és així, i s'ha constatat i s'ha comprovat repetidament en diverses, en bastantes ocasions.
I amb la resta de formacions que són al ple, que són d'esquerres?
Sí.
Tenen una bona relació o la distància encara és més gran?
Home, la relació personal és bona amb tots. Això és així, salvo inclús les tensions que produeix la vida política i els debats dels plens i les relacions que llegeixen produeixen tensions, a vegades tensions fortes, lògicament. doncs no tenen per què afectar, ni han afectat, que jo ho sàpiga, les relacions personals. I amb els partits d'esquerra el que ens separa, doncs, si amb Ciutadans ens separen problemes ideològics o d'idees, doncs amb l'esquerra molt més, no? L'esquerra, el problema que té l'esquerra a Sant Cugat, però que és un problema comú a tota l'esquerra, doncs és que viuen amb les idees i els prejudicis de fa un segle, i no estic exagerant. Llavors, per això no arriben a la població, no? Segueixen amb els tics, amb les maneres de fer, doncs de fa 100 anys. I miri, no, és que el món és molt diferent. Llavors, si no, jo desitjaria molt que canviessin, fixi's bé, que són els meus adversaris polítics. Per què? Perquè serviran millor a la comunitat. Amb aquesta manera d'entendre les coses, doncs no se serveix a la comunitat. És més, se la pot perjudicar, i de fet se la perjudica greument. Per què els últims governs d'esquerra que hi ha hagut a Espanya han acabat com han acabat tots dos, deixant el país fet un desastre, i a Catalunya quan ha governat el tripartit igual? Pues perquè estan faltos d'idees, estan faltos de contingut, estan amb una mentalitat que ja no toca en els moments actuals que viu la història del món i la història d'Espanya i la història de Catalunya en concret.
Entrem a parlar de temes més concrets. Hem tingut la presentació dels projectes d'ordenances fiscals per part de l'equip de govern. Sí. Des del Partit Popular, ara hi ha un temps en què vostès poden aportar diverses propostes. Quines són les línies que consideren que han de tenir aquestes ordenances fiscals per adequar-se a allò que vostès creuen que és millor per a la ciutat?
Miri, nosaltres el que hem defensat sempre és la no pressió, la minorar la pressió al màxim de la pressió impositiva als ciutadans, que es va introduir l'any passat la tassa de clavegueram, que era una tassa nova.
Vostès la volen eliminar? La volen eliminar, la tassa de clavegueram?
La tassa de clavegueram, sí.
Com el Partit Socialista presenta la idea.
Ja ho vam dir l'any passat i ho mantenim, no? Doncs l'IBI es va pujar, i no es tindria perquè haver pujat. Ara no explicaré quins mecanismes de l'IBI, però no està justificat que es pugi després de la pujada dels valors catastrals, quan els immobles han baixat tant de valor, no? O per almenys s'hauria de regular d'una manera que no sigui tan gravosa pel ciutadà, que ja va prou apretat. Hi ha una cosa que sí que ens ha agradat, que la vam defensar nosaltres l'any passat, que vam fer una bandera, es pot dir això, perquè ens semblava molt greu, que és la gravació del IBI per les famílies numeroses, que l'any passat se'ls va pràcticament suprimir les avantatges que tenien, i aquest any es torna a recuperar, per almenys d'una manera més raonable, no? Això és una cosa que durant tot aquest temps el Partit Popular ha estat defensant, i que ens alegra, doncs, que al final s'hagi fet així.
L'increment del 3,5% a les taxes municipals, que equival a l'IPC, sí, és ben vist al Partit Popular, o consideren que és massa elevat?
Nosaltres ho estem estudiant ara, això, però sembla ser que és un mecanisme que ve imposat d'alguna manera per la llei. Si ve imposat per la llei, doncs això no és res. El que ja no és tan justificable són els increments aquests que ja venen des de l'any passat i que es van aplicant any per any, que això es podria salvar d'alguna manera, i no s'ha salvat, però es podria baixar perquè tenim una capacitat de reducció que no es fa servir. El problema és que seria entrar a la part econòmica. El problema que s'enfrenta l'Ajuntament és un problema econòmic agreujat ara mateix, no solament per la situació de crisi, sinó en certa manera per la falta de previsió de l'equip de govern actual.
Però l'equip de govern actual, per exemple, rep premis en transparència. No considera que s'està fent una bona tasca des de l'àrea d'economia? Per fer d'advocat del diable una mica, ara.
No, ben fet. No, miri, una cosa és la transparència i l'altra cosa és la gestió ben feta i previsora. O sigui, es pot ser molt transparent i fer-ho molt malament, m'entén? No he dit que estigui tan malament, però no s'ha previst. O sigui, costa d'entendre perquè els pressupostos de l'any 2012, que es van aprovar, per tant, en l'any 2011, van ser pràcticament iguals que els de l'any anterior, pràcticament iguals. Sí que es va reduir una mica de gasto i llavors es preveia ja, però això no és afrontar la situació de crisi que travessem com convenia, com ho estan fent ara. Ara ho estan fent perquè no tenen més remei, i veurem a veure què és el que fan, perquè estem pendents de veure com ho abordarà això l'equip de govern, no? Però fa un any era de sobre temps per poder-ho preveure, sobretot tenint en compte, o potser aquest és el problema, no? Que és que l'equip de govern venia amb la inèrcia dels anys de bonança, era el mateix equip que ve governant, o molt semblant al que ve governant la ciutat des de fa molts anys, i llavors no van tenir la capacitat de maniobra, ni van tenir la cintura, per dir-ho d'alguna manera, per adoptar els pressupostos a la situació greu que se'ns va agreujant. Ara ho fan no per cintura, sinó perquè no hi ha més remei, però de totes formes el que tens la percepció, que és impossible des de fora tenir la certesa, però és el que et sembla veure des de fora, és que clar, hi ha unes situacions molt rígides, que són molt difícils de tocar, pels mateixos que les han creades, que són aquest propi equip de govern, que les han anat arrastrant durant anys. I llavors això per ells és una dificultat gran. Per això nosaltres a la campanya electoral el que defensàvem és que es necessita un canvi en l'Ajuntament serio, perquè si no, doncs, això està molt anquilosat i hi haurà problemes. Si el canvi no s'ha produït, al contrari, hi ha una majoria absoluta, abrumadora, doncs encara és més difícil, encara que aparentment és un avantatge, porta en canvi la dificultat de que se li fa molt més difícil a l'equip de govern doncs, poder manejar-se en segons quines situacions. Qui acaba rebent al final? Els més dèbils, que és el que passa sempre, no?
Veuen amb bons ulls la bonificació de la taxa d'obertura de nous establiments si aquests establiments o aquests negocis contracten sangcugatencs a través del SOM?
A mi això em sembla molt bé. Mira, hi ha una queixa que aprofito per explicar-li a la ciutadania que un s'hi escolta doncs, la sent, que és la sensació que tenen molts, sobretot els que estan en situació més apurada de feina o que corren més riscos, doncs, de que s'està donant preferència en moltes coses en els ciutadans que venen de la immigració, que són estrangers en definitiva o que acaben d'aterrissar a Espanya fa 4 dies, per sobre dels que són espanyols i catalans que porten aquí tota la vida, no? Llavors aquesta sensació és molt perillosa i molt incòmoda per la gent que la sent.
Però vostès tenen exemples concrets en què una administració hagi beneficiat una persona d'un altre
país? L'exemple concret el tema de la sanitat que ha canviat el Partit Popular fa poc i que era una cosa bastant evident.
Però jo parlo d'àmbit local ara,
També local, no, el que li dic jo és que hi ha aquest sentit de molta gent, no? Llavors, si, amb la mida en què tinguin raó s'ha de corregir i s'ha de profunditzar a veure com s'està funcionant amb aquests temes, no? Per exemple, a l'hora d'ocupar llocs de treball, que és un... Això s'ha de discriminar la gent que ve d'altres països? No. Però se'ls hi ha de donar una preferència o se'ls hi han de donar més drets dels que tenen els ciutadans d'aquí en un moment d'una crisi com la que estem? Doncs evidentment que no, perquè seria injust.
Però insisteixo, això passa a Sant Cugat?
Jo li dic que hi ha aquesta sensació. Si passa en concret, què pot fer l'Ajuntament? Això és un altre tema. El que sí pot fer l'Ajuntament, perquè hi ha moltes qüestions que no són competència de l'Ajuntament, per exemple amb el tema de beques menjador i coses d'aquestes que s'hi pot fer l'Ajuntament amb les escoles bressol, si a mi no em consta d'una manera fefaent que estigui donant-se preferència a ningú que sigui de fora, no ho tinc comprovat, però si passés lògicament s'estaria actuant doncs malament, i això és un tema que s'ha d'investigar, s'ha d'averiguar i s'ha de veure com s'està funcionant. El mateix amb les reserves de places, amb els temes de transport municipal, que es donen doncs, targes per poder per poder-se donar, no ho sé, però el que és més important és important aquí no solament el fet en concret que si es produeix, ja li dic que si es produís seria injust, sinó la percepció que la gent té d'això. Se'ls ha d'explicar, és a dir, se'ls ha d'explicar si és així, per què, que és difícil d'explicar llavors. I si no és així, se'ls ha d'explicar que no és així, perquè si no això va creant en la població un sentiment de divisió i un sentiment de rebuig que no és gens bo. Això és una de les matèries, però el que és important és que a l'equip de govern municipal expliquin als ciutadans quines coses està fent i per què les està fent, sobretot en aquells àmbits, com ja li dic, que els toquen més de prop, que els afecten més, no?
Hem parlat de les ordenances, que al cap i la fi és la manera com l'Ajuntament ingressa. Ara és moment de parlar de com gasta l'Ajuntament. De cara a l'elaboració dels pressupostos, vostès han tingut una reunió amb l'alcaldessa per tractar quin ha de ser el futur de l'Ajuntament, tenint en compte el context econòmic en què ens trobem. Pel Partit Popular, quina ha de ser la línia a seguir a l'hora de determinar en què es gasten els diners del consistori?
Miri, la línia que ha de seguir a l'Ajuntament lògicament és posar els serveis a les persones la prioritat més absoluta. És a dir, una de les coses que, com li deia abans, notes que hi ha un enquilosament bastant important és a l'hora d'establir les prioritats, no? perquè és dir, el primer que té de tenir clar l'Ajuntament o l'equip de govern és que les persones són el primer, per almenys el que defensa el Partit Popular, les persones, les famílies, és dir, les persones, que la majoria de les persones viuen en família, i després fer aquest ordre, el més essencial, el més bàsic, és el primer que s'ha d'atendre, és molt de sentit comú, i el menys necessari, doncs, és el que ha de quedar en últim lloc.
Què és el menys necessari per al Partit Popular?
Mira, el menys necessari, exemples concrets de com això no s'està fent així. Pues vostè té el cas de les escoles Bressol. Les escoles Bressol a Sant Cugat és un cas particular on desenvolupen una tasca que és molt important, no? Que és atendre els nens, penso que afecta un 17% dels nens amb edat de petitets, no? De fins 3 anys, 4 anys. Doncs supleixen a les mares, per dir-ho així, en el cuidador dels nens mentre les mares treballen. Una tasca important per a les mares, però sobretot important pels nens. Que això no és solament un cangur, el que estan fent és una tasca, aquí s'han cobrat precisament d'un nivell professional molt alt, per el que he pogut jo sapiguer, i llavors això té una transcendència pel futur molt gran, perquè el que és com es cuiden aquests nens, com se'ls ensenyi, com se'ls eduqui, doncs depèn en una bona part el que siguin quan siguin adults, no? Però doncs, això es diu, no, és que aquí ho estem fent massa bé, perquè passem els límits legals, ho fem, eh? La Generalitat ha retallat les ajudes que ens donava per les escoles Bressol, doncs llavors ara nosaltres no suplim, sinó que deixem simplement caure el tema, eh? Per dir-ho així d'una manera ràpida. No?
El govern espanyol també deu diners a la Generalitat, senyor Carreras.
Bueno, però ara em digui que això és culpa de Madrid, perquè...
No, dic que, per exemple, la Generalitat diu que li falten diners per transferir.
Clar, sí, la Generalitat li falten diners i llavors culpa és allò de piove, pobre que govern, no, és que estem així, no? Aquí tenim un problema amb les coses de sol, no, la culpa és de Madrid. No. A veure, no fem bromes, no? Llavors, doncs, la Generalitat no paga, però l'Ajuntament podria suplir aquests diners que no paga la Generalitat, no? Però no estic culpant la Generalitat, estic tranquil.
Doncs
la Generalitat no paga, doncs llavors què té de fer l'Ajuntament? Dic, mira, no comptem amb això, podem fer dues coses, no fer res, que és el que hem fet, i llavors, bueno, doncs li tallarem, mira, aquelles professores que cobraven 900 euros al mes, doncs els rebaixarem fins a 600 euros, de manera que treballin menys i tal, el qual ja em dirà vostè, i ja està. No, doncs no, el que té de fer l'Ajuntament, si no paga la Generalitat o tarda en pagar, el que pot fer, perquè estem parlant d'unes xifres molt petites, doncs és suplir i pagar l'Ajuntament
i treure les partides
d'unes altres. Això és una altra, de partides supèrflues.
Sí,
altres, que no són tan importants. Sí,
per exemple,
hi ha moltes. Miri, jo com no sóc el que governa, no tinc per què dir-li al govern, miri, senyali aquí, senyali allà, anar posant el dit a l'ull al personal, m'entén? Això, perquè és clar, si amb una entitat o amb un grup de persones els dius, mira, ara us tindrem que ens fan falta els diners per allà i no per aquí, doncs no els agradarà, m'entén, no els agradarà lògicament, però això és una tasca que li incumbeix al govern fer-ho, i qualsevol ciutadà pot senyalar tasques que són més supèrflues, que no són tan importants com aquesta, fàcilment. El que sí que està clar és que aquesta és molt important, i el que es pot senyalar és que aquesta no s'ha fet res per millorar-ho, s'ha borrat allà, i que les polítiques de família de l'Ajuntament pràcticament s'han centrat en això, a veure com retallem aquests temes. Home, això no té sentit, això no és servir al ciutadà.
Més preguntes. Què li semblen les protestes dels treballadors municipals que veuen com el decret del govern espanyol implica una pèrdua de les seves condicions com a treballadors a l'administració local?
Mira, em semblen comprensibles, em semblen comprensibles aquestes queixes, com tantes que hi ha sobre la situació econòmica, és a dir, que en els treballadors de l'Ajuntament, doncs, en els funcionaris en general, doncs, se'ls hagi retallat la paga extraordinària i que se'ls obligui a fer més hores, doncs, que això no li agrada a ningú, no? El que ni li agrada en el propi govern, que és per sentit comú. Quan el govern ha pujat a l'IVA, quan el govern no ha pogut fer el que volia, el que tenia previst en el programa, i ha tingut que pujar els impostos en lloc de baixar-los, aquestes coses no li agraden a ningú, és a dir, perquè sembla que fossin bojos, no? Per què ho fan? Ho fan perquè és el que se'ls hi acut, el millor que se'ls hi acut fer per treure el país de la crisi. No se'ls hi acut tornar, no ho fan per fastidiar la gent. I menys el que diu l'esquerra amb aquests clitxers que li dic del segle passat, oh, és que se van els més poderosos, els deixen, això és un cotxino, m'entén? I això no és defensable. Es pot imaginar un que la gent pensi això, s'ho pot imaginar, però que els partits polítics que tenen representació, que tenen la responsabilitat d'ajudar a sortir de la crisi, diguin coses així, doncs, això és molt... La política s'ha de basar sempre en la veritat. La veritat, i un no pot dir el primer que se li passa pel cap, o no pot utilitzar prejudicis o clichés, si vol servir a la gent. Si es vol servir de la gent, atissar la gent, crear passions perquè si se'l vinguin a votar amunt, que és la demagògia, llavors, bueno, molt bé, tota la història es porta fent, això no és cosa d'ara, eh? I ara se segueix fent, i se seguirà fent en el futur, doncs perquè les coses són així.
Estem a la recta final de l'entrevista, li demanaria més concreció per tractar diversos temes. Pla de mobilitat. Hem preguntat als partits polítics. Vostès, sí. Què els sembla aquest pla, tal com es presenta ara, tot i que hi ha un procés de participació obert a la ciutadania?
Sí. I el pla de mobilitat, nosaltres el veiem ben posat per la llei, i s'ha de fer. Llavors s'ha fet un pla de mobilitat fantàstic, no? molt complet, molt car, molt costós, que no sé si s'aprovarà perquè l'equip de govern té la majoria absoluta, però no sé si quan es podrà fer, perquè no hi ha diners ni a l'Ajuntament ni als ens que tindrien que aportar doncs els diners. Però en la pota sud, que és el tema més conflictiu, doncs aquí nosaltres estem en contra d'aquesta. És més, no solament nosaltres, és que la pròpia alcaldessa va manifestar en un ple que estiguin tranquils que aquesta pota sud no es farà mai. Doncs escolti, si no es farà mai, per què la posa? No.
Si és inclosa finalment en aquest pla la prolongació del carrer Llaceres, el que també coneixem com a Ronda Sud, vostès sí. Votaran en contra?
Votarem en contra, sí.
Més temes. La sala de concerts finalment s'estrena a Can Solà el mes que ve. Sí. Ho gestiona una empresa privada. Considera que és la solució adequada per a aquesta demanda que hi havia d'una part de la ciutadania que demanava una sala de concerts?
Miri, la solució vista així és adequada, perquè soluciona un problema, una llarga reivindicació de tot un col·lectiu de joves de Sant Cugat, no? de persones de Sant Cugat que la volien, i d'entrada se soluciona el d'això. Ara s'haurà de veure com aquesta entitat privada funciona, que es fa i fins a quin punt satisfà o no les demandes en aquest sentit. El que si estava clar per altra banda, i amb això coincidim amb l'equip de govern, veu, hi ha altres coses que coincidim, doncs que no era el moment per... penso que costava 1 milió d'euros fer una sala de concerts nova, pública, però que no estem en els temps, és un dels gastos superflus que no haurien tingut sentit, gastar 1 milió d'euros per fer una sala de concerts quan tenim altres problemes com el que li acabo d'apuntar i altres, doncs no tindria cap ni peus.
Empresa Municipal d'Habitatge, Promusa, prioritats sí. Del PP, molt breument.
En Promusa, doncs mirin, Promusa, en Promusa el que s'ha de veure és quina és la situació que tenen actualment els joves per accedir, que sembla que és bastant raonable, i estem nosaltres investigant a veure, bueno, tenim allà el representant que és el que segueix dia a dia, però lògicament el que es tracta és de facilitar a la gent jove, sobretot que es volen casar i que volen ocupar una vivenda, doncs posar-los el més fàcil possible, i aquí també s'ha de veure qui es prioritza. És un dels temes que li deia abans, no? A veure qui es prioritza, amb quins criteris, si es prioritza la gent que viu, que crec que hi ha criteris en aquest sentit, els que viuen a Sant Cugat des de fa molts anys, o no.
Valldoreix, vostès tenen un representant, el senyor sí. Canals, a la Junta de Veïns de l'MD. Sí. Quin objectiu es marquen de cara al que queda mandat, sobretot a més tenint aquesta ombra de possibilitat de desaparició sí. de la Junta de Veïns i de l'MD per un possible canvi en la llei de bases de règim local, si finalment arriba?
Si finalment arriba, sí. Pues la política de Valldoreix, la que la coneix bé, és el representant d'allà, que vostè comprendrà, però el que tinc jo molt clar és que ella està treballant molt amb el tema de l'austeritat. I ha seguit molt de prop els números i tots els comptes de la comunitat perquè estan passant també una situació molt crítica, probablement més crítica que Sant Cugat. Això que Sant Cugat tenim un problema que per cert no l'hem tocat, perquè no em vaig dir molt a vostè. Jo em vaig una mica a les rames.
Anem preguntant. Doncs, districtes.
Sí.
Tenim la Floresta, les Planes, Mirassol. Per al Partit Popular, què prioritzaran de cara a aquest curs i la resta de mandat per millorar la situació d'aquests districtes?
Miri, el que s'ha de fer... Hi ha reivindicacions que són ja un clàssic, no? Per exemple, Mirassol. Mirassol té uns carrers... té un grup de carrers sense asfaltar. Tornem a el que deia abans de les prioritats. Sense asfaltar no és un problema d'ara, no? Això ja porta 40 anys, no? És dir, el baixador de Valldoreix, em penso que es diu, a Mirassol, que està no solament sense asfaltar, sinó amb un seguit de torres d'alta tensió que la travessen pel mig, escolti'm, allò és una cosa que és difícilment comprensible com es manté en aquella situació. Per què es manté? Doncs, escolti, perquè l'equip de govern que ha governat Sant Cugat durant tots aquests anys i a l'actual doncs, els té una mica sense cuidar que allò estigui així. Això és evident, perquè en altres llocs bé s'ha fet. Per exemple, quan es va fer en campanya electoral s'estava asfaltant per allà a la vora la Rambla Ribatallada, no recordo ara el carrer exactament, s'estava asfaltant el que ja estava asfaltat i posant un maco perquè era, perquè era una cosa de cara a la ciutadania, perquè venien les eleccions, evidentment, i s'estava deixant sense asfaltar allò, doncs escolti, allò no té nom, no.
Els agrada el funcionament dels Consells de Barri que han començat aquest mandat?
Els Consells de Barri tenen el problema de que tenen, hi ha una cosa que no ens agrada d'entrada, que és el fet de que en alguns Consells no es permeten els membres de l'oposició estar en aquelles comissions que després són les que porten els temes als Consells de Barri. És un tema que tenim. Però la gran dificultat dels Consells de Barri està en aconseguir que la ciutadania participi en els Consells de Barri. És el que li deia abans. És a dir, que poden ser un bon instrument per animar la ciutadania a participar. I els partits, però sobretot el govern municipal, que és el que porta el pes de la responsabilitat, té de buscar sistemes per fer veure a la ciutadania que allà es tracten problemes o que pot ser un lloc per tractar problemes que els hi convenen molt amb ells i que els hi afecten a la seva vida. És a dir, per fer-los arribar més properament la política local. Però és, un instrument que té jugar en dues direccions. Si la ciutadania no vol participar, doncs, escolti, per molt que es faci, doncs no serviran. Però també el govern i els partits hem de fer el possible perquè la ciutadania s'interessi doncs, per aquests temes. No?
Una última pregunta ja per tancar, en clau més interna. Ja sé que falta molt, però vostè, si el partit li digués senyor Carreras, tornis a presentar, vostè què diria?
D'aquí, falten dos anys, eh?
Sí, però vaja, vull dir, no sé, acaba d'entrar en política vostè, sí. No sé si li acaba d'agradar la tasca o miri, la responsabilitat, jo, si troba còmode, si li diguessin, escolti, quatre anys més.
Miri, jo personalment, ara en aquest moment,
personalment,
segurament
sí,
d'aquí dos anys estaré a disposició del partit, com és normal i el que digui el partit faré, no? Personalment, doncs miri, això no li puc dir, que m'agrada la tasca, que crec que es pot prestar un bon servei als ciutadans, que és un descobriment per mi, ja li diré, perquè és, doncs, que es pot fer un servei més intens del que jo creia, doncs efectivament és així, i que m'agrada, doncs també m'agrada. Sí, per la meva part no hi hauria problema. Ara, quines seran les meves circumstàncies demà passat? Doncs no ho sé. Llavors també dependrà, no solament del que heu partit, sinó del que no sé quina serà.
Ja tindrem temps d'anar veient-ho
en els
propers anys. Senyor Carreras, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat a tractar diversos temes d'actualitat. Li agraeixo molt que hagi vingut. Molt
gràcies
bon dia.
Gràcies a vostè.
I a tots vostès els recordem que el cicle d'entrevistes amb portaveus dels grups municipals continua dilluns vinent, en aquest cas amb Convergència i Unió. Moltes gràcies i molt bon dia.
Protagonistas.